Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a Ràdio Estel, posa't al dia dels titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Escolta-la cada dia de dilluns a diumenge a 12:30 de la nit a Ràdio Estel. Tota la informació de l'Església amb Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel.
James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, el programa amb el qual intentem apropar-vos a la transformació digital. En aquest programa hem parlat de moltes coses, de molts temes, de moltes disciplines, i sempre al voltant de la transformació digital. Hem parlat de canvi cultural, hem parlat de sostenibilitat, i una paraula que potser no, encara que és una paraula que està i ha estat sempre de moda dintre del món empresarial, és la paraula innovació. I potser és un tema que no hem tocat en aquest programa. Al voltant de la innovació, què és la innovació, per què serveix, si és open o és closed, s'ha parlat molt de la innovació. Avui intentarem parlar i aclarir el concepte d'innovació dintre de l'entorn de la PYME, de la petita i mitjana empresa, que és, de fet, a qui va adreçat aquest programa que, com sabeu, produïm en col·laboració amb PIMEC, que és la patronal de, precisament, de la petita i mitjana empresa.
El món és digital, a Ràdio Estel.
I ho fem amb col·laboració de PIMEC i en col·laboració d'alguns alguns advisors, alguns consultors que ja són habituals i quasi diria fixes en aquest programa, com és el cas del nostre convidat d'avui, que torna a ser en Jordi Marín. Jordi, benvingut al programa.
Moltes gràcies, Tomàs.
Vinga, doncs anem a aprofitar-nos del teu coneixement. Avui he promès parlar d'innovació, però d'innovació dintre del món de la PYME. Perquè aquestes paraules aplicades a les grans multinacionals, doncs sembla que és més fàcil, les multinacionals, grans mitjans econòmics, els equips humans. Però aquella petita empresa que està situada allà en aquell racó de Catalunya que fabrica no sé què, i sí, vol incloure el concepte innovació amb la seva empresa. Potser que comencem a definir el concepte i després apliquem-ho a la PYME.
Perfecte, perfecte. Bueno, el concepte, i hi ha moltes definicions i moltes teories, etcètera, però jo diria bàsicament que innovar vol dir introduir canvis que tinguin resultats, no? per dir-ho així. No? Bueno, no sé si és massa senzill la definició, però crec que és molt, molt entenible. No? I això, introduir canvis que tinguin resultats, pot ser canvis en un procés, per entendre'ns, en la manera de fer una cosa que té un resultat determinat perquè canvia alguna cosa, pot ser en un producte, en un servei, no? en diferents elements. I pot ser un canvi progressiu, per dir-ho així, no? D'una cosa que jo feia i ara la faig, no? Jo progressivament diferent, o pot ser un canvi disruptiu, no? Entre el 0 i el 100, per dir-ho així, pot ser qualsevol grau de canvi, no? I jo crec que és això una mica innovar, no? Perquè també hi ha molta confusió, no? Pues innovar com la gran creació, no? La creativitat, no? Innovar és una altra cosa, és canviar per i tenir resultats a l'empresa, no?
Sí, m'agrada molt aquesta definició, que és la definició, si més no, que actual, però encara que sigui repetir, com si fóssim tontos el que acabes sí. de dir, m'agradaria repetir això. Innovar no és crear per crear, no és un artista. Perquè parlem d'innovació ha d'haver-hi un resultat.
Un resultat.
Que al cap i a la fi és un resultat econòmic, no? Perquè millorarem.
Clar, és un resultat per l'empresa, que exacte. Té un benefici, etcètera, etcètera, no? I té un impacte econòmic.
Per tant, primer input, invents per invents no, hem de fer invents o canvis en processos, en productes o en serveis, però que tinguin com a finalitat o com a conseqüència una millora del producte, per tant, una millora per l'empresa. Vinga, primer punt.
Sí.
Ara, una entre parèntesi. Aquest moment que estem vivint, que ja ens quedem amb ell, que ha provocat la pandèmia, ha provocat algun canvi i continuem dintre la PIME amb el procés d'innovar?
No, més, bueno, ha provocat un canvi en el procés d'innovar del que seria la cultura de, jo crec, que alguns li poden dir, de treballar en xarxa, de buscar més col·laboració, no? Jo crec que la pandèmia en general, en la PIME, en la gran empresa, a nivell personal, a nivell professional, etcètera, ha obert aquesta porta de donar-nos a compte, no?, de qui som i de que necessitem segurament treballar en xarxa amb altres. I llavors, això és una manera també diferent d'innovar, que no és solament jo innovo en els meus processos interns, en els meus productes, en els meus serveis, sinó que innovo, tu abans deies, open innovation, no? Innovo cap enfora, no? Innovo amb un sistema, amb un ecosistema, que pot ser els meus proveïdors, els meus clients, a altres empreses d'altres sectors, etcètera, no? Que poden creuar amb mi. Jo crec que sí, que ja venia. No és que sigui una novetat de la pandèmia, sinó que era un tema molt potent en moltes empreses, no? Open innovation, innovar amb el teu ecosistema, etcètera, però jo crec que la pandèmia ha posat més en evidència que això és necessari avui, no?
Vale.
Sí.
Anem a ser pràctics. Ara ja tinc la meva empresa, em reuneixo amb els meus socis i els dos directius més, tal, que no sé si és la persona amb la que m'haig de reunir. I dic, escolta, he sentit el Marín amb el programa aquell del Cascante i hem d'innovatius. Bueno, per on comencen? Què fan? Seuen, foten allà uns gots d'aigua, que és el que es porta, i què fan?
Jo crec que i ho deia al principi, no? Per innovar en una empresa, vale, pot ser una estratègia, no? Dius, escolta, hem d'innovar, dins de la nostra estratègia ha d'haver-hi un element que és la innovació, perquè si no innovem, cada vegada ens serà més difícil competir en el nostre mercat. Per tant, incorporar-lo, aquests socis que deies tu, que estan sentats, etcètera, incorporar-lo com un element fonamental, com un eix estratègic dins de l'empresa. Per aterrar-ho, no? Una vegada ja l'hem incorporat i hem dit, vale, anem a innovar. Com innovem, no? I és una mica el que et deia abans. Jo crec que és introduir-ho com a cultura, o sigui, ha de formar part dels valors que nosaltres premiem a la nostra empresa, no? Si tenim altres valors que segur que els tenim a la nostra empresa, com, doncs, a mi, alguns temes, la innovació ha de formar part dels valors pels que premiem i retribuïm, si em permets la paraula, a les nostres persones, no? I, per tant, la nostra gent li estem incentivant a que innovi. I que innovi com? Que innovi en el seu dia a dia, en qualsevol persona de la nostra empresa, a qualsevol nivell de la nostra empresa, en el seu dia a dia l'hem d'introduir aquesta necessitat i aquesta capacitat d'innovar. Perquè qualsevol canvi que ell provoqui, com dèiem abans, que provoqui resultats, provocarà millors resultats, millora d'un... A mi és un procés petit, a mi és una petita cosa, però és una petita cosa que ens fa més eficients o és una petita cosa que té un impacte aquí. I després hem de pensar això, en tota la cadena de la nostra empresa, no? Tots els processos, amb productes o serveis, amb elements diferents, amb la cadena de logística, etcètera, no? En tots els elements de l'empresa hem de començar a incorporar aquesta cultura d'innovació, aquest procés d'innovació, i hem de començar a incorporar que és un incentiu, que és un element fonamental per a la nostra empresa, etc. I anirem veient els resultats, hem d'anar mesurant, inclús, no? Ara tu deies, reunim els socis, no? Però segurament, quan comencem a introduir tot això, hauríem de començar a veure canvis en la nostra empresa, o per eficiència, o per major eficàcia, o per majors beneficis, o per major satisfacció del nostre client, o per millora del nostre producte, per augment de ventes, no? També hem de posar indicadors d'aquest, perquè si dèiem, són canvis que tenen resultats, han d'haver indicadors que mesurin que realment aquesta innovació està sent el que volem que sigui i està tenint els resultats que volem.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Bueno, continuo pensant que és molt interessant i jo ara em sento aquest empresari i m'estàs encoratjant. Crec que sí, que ho farem. Però és com si ara em parlessis que haig de cuidar la meva salut i haig de preparar-me físicament. Vale, sí. Però ara jo et demanaria, dona'm uns exercicis. Què faig? Flexions? Aixeco peses? Faig running? Què faig? Clar, hi ha alguna metodologia? Perquè si simplement explico això al meu equip, vale, tothom dirà que sí, però després no sabrem com fer-ho.
Bueno,
ja... Tenim unes reunions periòdiques, o sigui, una mica de metodologia perquè comencem a fer això amb una certa eficàcia.
És veritat que hi ha metodologies, ara en parlarem una miqueta, no? Hi ha metodologies, hi ha sistemes, hi ha maneres, etcètera, etcètera, hi ha models de moltes empreses que ja ho han fet i, per tant, ho sabem. Però jo voldria insistir, ja ara entrem un moment, però sí que voldria insistir que cada empresa és un món, no? I que cada empresa, vull dir, que a vegades aquestes metodologies i aquests models s'han d'adaptar molt bé a la meva empresa, no? Perquè a vegades, potser, vull adoptar un model que m'ha semblat superinteressant, però que no s'adapta al meu ADN, a la meva manera, a la cultura de la meva empresa. Com dèiem abans, ha de ser un element més de la cultura de la meva empresa, però no. Doncs la introducció de la innovació dins la cultura de la meva empresa ha de ser d'acord amb el que és la meva empresa. Metodologies, com tu deies, doncs sí, hem de pensar... Sí, primer, és una estratègia del comitè de direcció, per entendre's, és una estratègia dels socis de l'empresa. Per tant, s'ha d'incorporar com a estratègia i s'ha de comunicar. Per tant, comunicació. És necessari introduir a nivell metodològic com retribuirem aquesta innovació, com mesurarem aquesta innovació. Per tant, metodologia de retribució, de mesura d'aquesta innovació. Segurament a l'inici hem d'introduir algú que ens ajudi, per dir-ho així, que sempre en parlem de la consultoria i de la necessitat d'assessorar-te, no? Perquè nosaltres, potser hi ha algú dins de la casa que en sap d'innovació, doncs pot ser l'espònsor intern d'innovació, però segurament a l'arrencada necessitarem algun expert extern que ens ajudi a analitzar, com és la nostra empresa, com innovem, quina metodologia introduïm, com la mesurem, etc, etc. Metodologies, n'hi ha milers, Tomàs, de com ho hem de fer. Pues farem formació, per exemple, no? Haurem de formar a la nostra gent en com metodologies d'innovació, com es pot innovar, com s'innova en procés, com s'innova en producte, com s'innova en servei, com s'innova... Bueno, n'hi haurà moltíssimes. Jo crec que ara aquí seria difícil... Bueno, pues jo crec que la clau de tot és estratègia, primer, cultura. Vull dir, començarà a formar part d'això. Formació, coach de la gent, ha d'estar retribuït, ha d'estar incentivat, no? No ha de ser, vale, innovamos, però ha d'estar també incentivat, ha d'estar retribuït, ha d'estar en tots els elements i en tota la cadena de valor de la nostra empresa i jo crec que ha d'estar a l'inici acompanyat, perquè no naixem ensenyats en aquest
sí. tipus. Sí, això fa estona que estic prenent notes i precisament ja ho has dit, però ara m'agradaria que abundessis una mica sí. sobre aquesta figura.
Esteu escoltant El món és digital, a Ràdio Estel.
És evident que amb aquest canvi de la pandèmia també una de les coses que comencem a admetre més és l'outsourcing, o sigui, el fet de treballar amb equips externs,
sí.
no tenir-ho tot a casa, no? Igual que les assegurances no les fem nosaltres, sinó que tenim algú que ens fa les assegurances o que ens porta les finances. La consultoria existeix, els consultors. Una cosa que sembla o semblava reservada només per les grans empreses es podien permetre tenir un assessor. Però jo vull que parlis d'això, de cara a la PYME, la importància o l'accés, com podem realment accedir i quins avantatges traiem de realment tenir un consultor extern si més no, com acabes de dir, que ens iniciï amb aquest...
Clar. Jo crec que, per exemple, en aquest tema concret que estem tocant, no? Innovació, no? Pues, a vegades, home, segur que la nostra empresa hem innovat en determinats moments, si no, ja no existiríem, no? Segur, hem anat fent canvis que han produït resultats en diferents elements i, per tant, coses hem fet, no? Però avui la innovació, per dir-ho així, va molt més accelerada. Hi ha moltes, com tu deies abans, hi ha moltes més metodologies, hi ha canvis, hem parlat també de la innovació oberta també amb el nostre ecosistema, etcètera, no? De resultats, d'incentius, de formació. Per tant, una persona que ens ajudi a estructurar això, ens ajudi a estructurar aquest element, no? Que ens ajudi a dir, escolta, des d'aquesta estratègia, com l'aterrem? Com cada una de les nostres persones té potencials per fer innovació, etcètera, no? Com l'aterrem? Ha d'haver-hi algun expert, per dir-ho així, que ens ajudi en tot això. Perquè no és fàcil, no? Aterrar, com tu deies. Escolta, com ho fem? Depèn també de la nostra empresa, de la nostra cultura, de com ho fem. Però algú que en sap molt d'innovació, que analitza la nostra empresa i ens ajuda a aterrar-ho. I després pot ser que formi gent interna i ja no el necessitem, potser, aquest consultor. A mi sí que el necessitarem de quan en quan, perquè ens doni contrats o ens faci algunes sessions, però a mi acabarem formant gent interna que ja en sap i que funciona així. Hem vist, Tomàs, molts exemples de l'aplicació de la innovació a les empreses. Tu parlaves de les grans, no? Sempre tenim els grans referents dels grans invents, no? Però jo crec que hi ha exemples, per exemple, en plena pandèmia, no? Comerços que han tingut que innovar, no? Que han tingut que reinventar-se, no? I que han tingut que innovar, per exemple, pues posant, no, e-commerce en su vida, no? Pues això, per exemple, pot ser un exemple d'una tenda normal, no, que de repente que els seus clients eren cautius, no, perquè pues eren els del barri, etc, que de repente es troba en plena pandèmia, no, i els seus clients no poden anar a la tenda. Què fa, no? I com ho fa? Pues escolta, ha fet petites innovacions en tota la cadena o com li arriba això? Per exemple, millor amb un WhatsApp, no? Posant un WhatsApp i que li puguis fer una comanda i te la puguin portar a casa, no? Pues això, que entre cometes sembla una cosa fàcil i tal, és una innovació, no? M'he adaptat a un entorn determinat perquè ha canviat el meu entorn. Això, si ho extrapoléssim en general, els entorns han canviat. He introduït en la meva cadena, pues, petits elements diferencials, que pot ser un WhatsApp en la comunicació, per exemple, amb el meu client. He introduït un altre canvi que té resultats davant d'aquest entorn, que pot ser com venc en els meus clients i com els hi faig arribar els meus productes i els meus serveis, en aquest cas online o portar-t'ho a casa, no? que és diferent. Pues això són petits canvis, no? Petits canvis que han introduït, que aquesta empresa li han impactat i s'ha adaptat al seu entorn i ara pot ser competitiva. I l'altre element que aquí és fonamental, Tomàs, és que segurament ara, sortint de la pandèmia, ja ha incorporat uns altres elements que fins ara no tenia. Una manera de comunicar-se diferent amb el client, una manera de vendre o de portar-li els temes a casa, que això no és incompatible amb el que ja feia abans, no? I, per tant, ha introduït nous elements que milloraran segurament els seus resultats, no? Ho poso com a petit exemple, a molt petita escala, però de lo que pot ser la innovació.
Ara se m'acudeix una anècdota que sempre m'ha fet molta gràcia, que és de Henry Ford, sí, que diu, parlant de canvis i disruptius, Henry Ford diu, si li hagués preguntat a la gent què volia, m'haguessin dit, què volia que fes, sí, m'haguessin dit un cavall més ràpid. I clar, i va fer l'automòbil, no? La gent no podia ni pensar que existís l'automòbil i deia, pues, fes-me un cavall més ràpid, no? No? Canvien completament el paradigma i entrem dins del món.
Sí, però aquí, Tomàs, sí, he insistit a l'inici, també ara que dius això també vull insistir, perquè també la gent confon molt, bueno, crec jo, confon molt la innovació amb disrupció, que és així, i que hi ha moltes i que s'ha d'intentar provocar també, de fer productes diferents o d'introduir coses diferents en el mercat, etcètera, etcètera. Però moltes vegades, i sobretot adreçant-nos a la PIME que tu deies a l'inici, Tomàs, que la innovació no solament és disruptiva, la innovació també és el dia a dia, és el procés, és introduir petites millores, nous elements de comunicació, noves maneres de vendre, noves maneres de comunicar amb el client, etcètera. Vull dir, que la innovació no és solament que creem un producte nou o un nou model de negoci, que també, ojalà, eh? I si amb aquesta estratègia, amb aquesta cultura, amb aquestes metodologies, a millor ho acabem provocant perfecte, perquè serà un element nou en el mercat i serem més competitius, però la innovació jo crec que també va una mica de l'exemple que dèiem abans, de petites coses, no? A mi hem introduït un element nou que provoca un nou resultat diferent i que fa canviar la manera de relacionar-me amb el client, etcètera, que són coses petites. A vegades no és la disrupció tot plegat.
No, està bé que facis aquest matís, perquè, clar, evidentment, ara també es podrà estar sentint i la idea de ser, encara que sigui per ser notori dintre l'empresa, aportar grans idees que suposin grans canvis, quan de vegades simplement millorar un procés és una gran innovació, perquè, acollint-me la definició que feies, produirà un resultat, millorarà un resultat, amb el qual estem realment innovant, no?
Perdona, Tomàs, que volia introduir. I és dins de l'empresa. També, moltes vegades, alguns errors que s'han fet amb algunes empreses, que és la innovació és cosa d'un departament d'innovació solament. No, com dèiem al principi, la innovació és una cosa de tots. I després, la necessitat de creuar a la gent i als equips, no? Que abans deies amb metodologies, no? És important tenir les visions de tothom. Per exemple, doncs a vegades dius, hombre, en l'àmbit de finances pot haver innovació? Doncs sí, no? Segurament, potser hi ha una manera diferent de, jo què sé, de fer un procés financer que introdueix una innovació. I el de finances, a millor l'hem de creuar con el de producto i a millor se li ocorreix una manera diferent, no ho sé, de fer les inversions per obtenir aquell producte.
Sí.
El creuament també de multidisciplinar, però dir així, dins de l'empresa, no departaments estancos, sinó creuar la gent, que abans dèiem, en xarxa, no? Obrir, pues, també dins de l'empresa, eh? Perquè tendim, no, los de producto innovan en producto. No, pues, escolta, que intervingui més gent, el de logística, el financiero, el no sé qui, el de recursos humans, que treballin junts en equips.
Bueno, sí, aquesta és una mica la idea que en publicitat sempre ha existit del brainstorming, no?
Efectivament.
Que fèiem una reunió a la dona de fer feines que passava per allà en aquell moment i, oiga, Maria, entre. Perquè tothom pot aportar i presentem de vegades visions no contaminades. Perquè
efectivament, visions més fresques.
Un departament es contamina dintre d'una cultura que es tanca amb si mateixa
I per això és important allò l'altre que dèiem. O sigui, ja dins de l'empresa, treball multidisciplinar, tothom pot dir coses, i obrir-se cap enfora, que dèiem abans, no? Obrir-se al món exterior, per dir-ho així, no? Perquè a vegades també tendim a tancar-nos en si mateixos i no. Escolta, potser un proveïdor nostre pot ser un element que ens ajudi a innovar o en el procés de la cadena de logística per obtenir aquell producte o aquella matèria, a vegades amb el client, o sigui, per què no? Perquè no podem, no solament saber si està satisfet o no, sinó, escolta, interactuar amb ell de manera més important per innovar amb ell, o a vegades amb altres empreses del sector, no? O a vegades, doncs jo què sé, amb un emprenedor del nostre poble, que se li ha ocorregut algo, amb gent que diferent, etcètera, no? Obrint-se també és una manera important d'incorporar innovació que no solament està dintre, sinó que estarà fora, no? I per tant, el que dèiem abans, veure l'entorn i adaptar-te a aquest entorn. Digues, Tomàs, perdona.
Ens queda molt poquet temps. Amb quina mida ens pot servir per innovar, si no el big data, el medium data? O sigui, l'analitzar les dades, per exemple, dels nostres clients, el que compren, el que no compren, en quina mida, quin dia... Bueno,
va una mica en la via del que jo deia abans també, Tomàs, eh? De dir, home, tot això ho hem de mesurar. Tot això ho hem de mesurar. El big data i l'anàlisi de les dades, per què ens pot servir? Un, per diagnosticar, per dir-ho així, on estem, no? Com estem, com hem evolucionat, etcètera, etcètera. O sigui, per analitzar el nostre mercat, el nostre entorn i la nostra realitat. I dos, una vegada incorporem, per tant, d'aquesta anàlisi aprendrem i traurem algunes dades, etcètera, etcètera, que ens serviran per veure determinats processos d'innovació interns. I una vegada introduïm els processos d'innovació, Tomàs, hem de mesurar. O sigui, si abans dèiem canvis per resultats, per dir-ho així, haurem de mesurar. Per tant, aquest big data, aquesta anàlisi de dades, etcètera, etcètera, ens haurà de servir per saber si realment estem obtenint els resultats que volíem, si realment estem impactant en el mercat, si realment estem millorant com ho fem, si estem obtenint més beneficis per allò que hem fet, etcètera, etcètera. Per tant, jo diria l'anàlisi de dades tant abans, no? Entorn, mercat, etcètera, etcètera, qui som, on estem, i després, una vegada introduïm més innovació, no? cap a on anem i per saber on hem d'innovar o on és més crític innovar, no? O sigui, de l'anàlisi de les dades, a lo millor ens donarà, escolta, els clients no estan satisfets o tenen menor satisfacció que fa dos anys, etcètera, etcètera.
Vinga, ja la repte final per tu. 30 segons tens per una cosa i per l'altra. 30 segons per dir sí o sí el que hem de fer per començar a innovar i no, el gran error, per on no hem de començar.
Sí o sí, jo diria estratègia, cultura i tothom ha d'innovar, ha de formar part de totes les àrees de l'empresa. Aquesta jo diria que aquest és el primer. I no, jo diria, és cosa de crear un departament d'innovació o crear un espai solament d'innovació, que són ells els únics que innoven. Pot ser que una part de l'estratègia sigui aquesta, però jo diria que l'error més gran és aïllar la innovació i no contaminar-la a tota l'empresa.
A Ràdio Estel, el món és digital.
Bé, doncs, un cop més i com sempre, aquest programa, com tots, tenen el seu temps límit i hem arribat al final. Gràcies, crec que ha estat molt interessant. Intentaré innovar amb aquest programa i fer-lo millor a partir d'ara. A tots vosaltres, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us esperem la propera setmana i continuarem enriquint el coneixement i ara em quedo amb la copla, i innovant. Vinga, gràcies, Marín, gràcies a tots
vosaltres.
Gràcies a vosaltres. A reure.
Adéu.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Caminant pel carrer i em poso a mirar i veig com vens passa de llarg. Passa de llarg. Orgull boig és tot el que em queda, però vull amagar ses llàgrimes i sa tristesa que em vas donant saber.